A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs 5 són els minuts que passen, 6 són els minuts que passen d'un quart d'11 del matí d'avui, dimecres 13 de desembre, darrera hora d'Europa d'aquesta temporada. Saludem en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia. No tenim de moment el català oficial a Europa.
De moment no, però bueno, estamos en ello.
Segur?
Sí, home, sí, tant que sí.
Bueno. I a Doha tampoc es pot... No és a Doha. Bueno, als Emirats Àrabs no es posen d'acord, a Dubai.
Això, Dubai.
Que la COP28, que no hi ha manera que es posin d'acord, tot i que Europa teòricament és qui més avançada aniria, però bé, sé si... Allò que dèiem de si pintem o no pintem, oi? Escolta, com només tenim 9 minuts per parlar amb ell, l'entrem ja. Albert Balada, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Només tenim... Molt bé, molt contents de saludar-vos, però com sabem que a 2:15 heu de plegar sí o sí...
Sí, em sap greu, però...
No patiu, al revés. Us agraïm que hi sigueu i bé, una miqueta, clar, rescatant la conversa o continuant la conversa que teníem el passat mes de novembre. Això de... És que a mi m'ha vingut així. El tema aquest de la COP28, que bé, s'ha tancat amb una aquelles solucions de compromís que és menys compromís que solució, al final, clar, Europa, que és qui teòricament està més avançada en determinats temes, i en aquests temes, per exemple, té poc pes per imposar la seva visió.
Clar, però és que, a veure, em perdonareu que torni a entrar en plan derrotista.
Endavant.
Però organitzar una cimera climàtica on pretens eliminar les energies fòssils, organitzada per qui fa energies fòssils i, per tant, no està disposat, per raons empresarials, no una altra, a deixar de produir perquè no té altres fonts d'ingressos, doncs és un oxímoron. Aquesta cimera, com la següent, la del 2024, que també es farà en algun país dels Emirats, al final, doncs bé, té aquesta resolució aprovada fora de temps que diu, bueno, doncs fins al 2050. Bueno, i lo del carbó, si podem regenerar les emissions, doncs mira, també va bé, no? Què us demostra això? Doncs que la posició, ho dèieu vosaltres, la posició de la Unió Europea en el context internacional és molt dèbil. Però molt dèbil. Entre altres coses és tan dèbil perquè sí que ha apostat per les energies renovables, però això només és el 50%, i difícilment podrà ser una mica més del 50%. I això ha de ser un procés pal·liatiu que es vagi fent, suprimint, patint una mica de vegades, però, a veure, se sap oficiosament que hi ha hagut un acord de subministrament, fins i tot gratuït, de gas d'Aràbia Saudita a Alemanya. A veure, estem fent una mica els hipòcrites, no us m'enteneu.
No és la primera vegada, diria Albert.
Sí. No, ni serà l'última, però clar, jo crec que ha arribat un moment, i perdoneu-me, ara seré duríssim i deixo de ser politòleg amb el que vaig a dir, no?
A veure.
Jo crec que els polítics d'alt nivell es pensen que els ciutadans som imbècils. Perdoneu.
Yeah.
O sigui, ja ha arribat un punt que ja ni es molesten amb amagar-ho, no? Perquè, clar, a mi, jo quan he sentit, doncs, o he llegit el document de la cimera, doncs, mira, perdoneu-me, però bueno, no, he rigut per no plorar. Cada vegada es degrada més el nivell de la política. Ara torno a ser politòleg, perdoneu-me, que com a politòleg, segons que tampoc respon, no?
Us permetem la llicència, no patiu.
Sí, sí.
Doncs, dit aquesta, una altra, perquè com tenim poc temps, també us ho volíem preguntar. Polònia, un dels grans pesos pesants d'aquesta unió té nou primer ministre, Donald Tusk, europeista, que en principi doncs ha de canviar aquesta política pro-Visegrad que tenia Polònia.
Bé, però fixeu-vos que és una mica una posició dèbil encara que sembli forta.
Sí.
O sigui, la situació parlamentària polonesa és molt semblant a l'espanyola.
Sí, en aquest moment sí.
Fixeu-vos que hi va haver també un encàrrec primer a el que seria la versió de les dretes allà. Ell representa aquesta minoria amb uns suports minoritaris. Per tant, tenim uns governs dèbils. Encara que majoritàriament puguin resoldre i tal, però tenim governs dèbils, és a dir, un 50-50, d'acord? Llavors això no sé si li permetrà fer grans coses, no ho sé.
Jo no sé, Albert, el que està passant, però no sé, tu com a politòleg ens pots dir, tenim governs dèbils, cert, però és producte per la manca de lideratges, és producte perquè en aquests moments hi ha més fragmentació del vot, perquè hi ha un descontent generalitzat, perquè post-pandèmic la gent no s'involucra també perquè hem baixat també la intenció de vot i també hem baixat la participació en les eleccions a nivell més o menys general a les darreres eleccions que hi ha hagut als diversos països europeus. Què està passant?
Mira, ho has anat descrivint tu punt per punt. Tot el que tu dius val per descriure el que està passant. Us vaig a posar un exemple, i com que estem parlant d'Europa, deixeu-me entrar, no? I acaba la presidència espanyola.
Exacte.
Amb més pena que glòria.
Sí.
Bé, fixeu-vos, un dels acords més importants que ha de subscriure la Unió Europea no se subscriurà encara per la posició del govern espanyol respecte al nou president de la República Argentina. Una qüestió ideològica. Quan tu accedeixes al poder, les qüestions ideològiques queden una mica sotreixament en banda perquè tu representes a tot el país i en aquest cas a tota la Unió Europea, no?
Uh-huh.
Llavors, què passarà? Doncs segurament el nou president de la República Argentina voldrà signar, perquè ell sí que ja està d'acord, l'acord Mercosur amb Unió Europea passada a la presidència belga. Perquè, com sabeu, hi ha un grupuscle que es donen suport entre ells, Espanya, Bèlgica, Irlanda i Malta. Què vol dir això? El que deies, Joaquim, falta de lideratges, uns perfils ideològics brutals, bueno, tot el que tu has dit va incert amb això. Per això us he plantejat aquest tema, no? Fixeu-vos, sí. Un acord que hauria d'estar signat. Argentina bloquejava, també és veritat, la República Argentina bloquejava l'acord Mercosur, ara que es podia desbloquejar per la posició del govern espanyol, president de la Unió Europea, doncs mira, encara no ho signarem, i s'assignarà segurament el juny de l'any que ve. Ho veieu? La política funciona... Bueno, el que us he dit de la cimera de Dubai, doncs és això, no? Funciona... De la manera que funciona.
Doncs ja que ens ho heu posat també, i en aquest darrer minut, un comentari final sobre el tema de la no oficialitat encara del català.
Bueno, és un tema més complex del que sembla. A veure, perquè el català sigui oficial a Europa, des de la meva perspectiva politològica, s'hauria de fer un canvi en la carta d'adhesió espanyola a la Unió Europea. Bueno, català, llavors les comunitats econòmiques europees. Què vol dir? Vol dir que quan se comunica l'adhesió s'informa l'idioma que figura a la Constitució del respectiu país. I si, com sabeu, la llengua oficial de l'estat espanyol només és una. Les altres són oficials dels seus territoris. Per tant, aquest és un tema molt lent, que no n'hi ha prou amb un escrit, amb una carteta, i s'ha de fer una petició, i aquesta petició és com si fos una reforma constitucional. Per tant, necessitaria tres quartes parts de la Càmera per poder fer això. Llavors, aquesta és la posició lenta i la posició bona per consolidar el paper de la llengua catalana a Europa. La posició lenta la tenim des de l'ingrés. Si Espanya es paga als traductors, la Unió Europea no tindrà cap problema en que el català sigui oficiós a Europa. No hi ha més. L'altre ha sigut per mi una pantomima, perquè anava més enllà dels procediments.
D'acord.
Anava més enllà.
La negociació política que...
Clar, no, però
bueno, que hi hagi voluntat política ja és important, perquè fins ara no n'hi havia, no? Però bueno, amb la voluntat política
sí,
no n'hi ha prou.
Sí, però jo et plantejo una cosa, Joaquim. Si tu ara planteges el procés que et dic jo, no tens les tres quartes parts del
Parlament. No, està clar, està clar, està clar, està clar.
Per tant,
evident.
Complicat. Tens d'anar a la segona, necessàriament.
Evident, evident.
Que és la que ningú planteja. Llavors, no cal fer teatre, no fem teatre. Les coses són com són, d'acord? Dius, hi ha voluntat política, paga els traductors.
Ja està.
Ja està, correcte. Ja I està. Si no és oficial, ja serà oficiós, sí, correcte.
Ja està, no hi ha més. Què han fet el Congrés de Diputats?
Pagar els traductors, sí.
Pagar els traductors, ja està, no hi ha més, eh? Uh-huh. Perquè s'ha fet oficials de la Cambra Espanyola, no. Simplement que et permeten anar a parlar al Congrés de Diputats i el traductor l'assumeix al Congrés de Diputats en lloc d'assumir-lo a la comunitat autònoma. Ja està.
Uh-huh. Doncs, no hi ha res més. Tal qual.
Doncs interessant. Us hem demanat brevetat i hem tingut brevetat. O sigui, en aquest sentit...
Normalment demano disculpes, però és que la vida porta això, no? Ja continuem tenint reunions, ara ja no les fem per internet com les fèiem abans, per tant, complicat, no?
Doncs no patiu, us agraïm com sempre aquesta estoneta, encara que avui ha estat curta, i Albert, molt bon any, i ens saludem i ens retrobem l'any que ve.
Doncs igualment, molt bon any per vosaltres i encantat d'haver estat aquí en la darrera sessió d'aquest any 2023.
Perfecte. Moltes gràcies, Albert. Bones festes.
Fins aviat.
Adéu, adéu.
Doncs hem començat Albert. Joaquim, una mica atropellats perquè volíem encabir una miqueta el màxim d'intervenció per part de l'Albert Balada, però bàsicament la cosa va per aquí, no?
Bueno, evidentment, jo crec que també és... Hi ha a vegades una cosa és el que ens agradaria, l'altra és el que serà i l'altra és el que es pot arribar a fer. Llavors sempre són tres vies i a vegades doncs, s'ha d'agafar la del mig, que poder és més lenta del que ens agradaria, però bueno, si al final arriba a bon camí, benvingut sigui, no? Jo crec que avui acabem a l'any amb la possibilitat de poder tindre tres intervencions avui, no? Uh-huh. L'Albert, ràpidament, ja hem vist com tu dius sempre, el nostre politòleg de capçalera, que avui ha estat claro, conciso y concreto, que això també s'agraeix. Ara tindrem una veu jove, jo penso que també era important acabar també amb algú jove que també des d'una perspectiva, des d'una mirada jove, doncs també ens expliqui com ha vist aquest 2023 i, evidentment, com veu el 24, que també està bé pues, començar a pensar si serà un any complicat, no tan complicat, hi ha eleccions europees, en fi. I acabarem també amb la Blanca d'Ausdat, també, doncs, bueno, també tenint una altra veu, en aquest cas una veu des de la universitat, una veu femenina, que també és important, que també suposo que ens dirà la seva i bueno, acabarem el programa bé avui.
Doncs passem ja a saludar el nostre segon intervinent del dia d'avui, el senyor Gerard Álvarez, que és professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Álvarez, bon dia.
Bon dia, sóc en Francesc Almendros, però sí...
Ai, Francesc Almendros, és veritat, perdó, m'he equivocat jo.
Ah.
És que no, és que és el company i avui, ahir no vaig rectificar el nom, perdona Francesc, cert, tenro. Mea culpa, bueno, aquestes coses també del Vivo en Directo i l'últim programa de l'any, no?
Doncs amb Francesc us demanem disculpes, primer per la presentació incorrecta. El que sí que és veritat és que sou membre de l'equip Europa-Catalunya?
Efectivament, doncs, som l'equip Europa-Catalunya.
Doncs comencem per aquí. Què és aquest equip Europa-Catalunya?
Doncs Equip Europa és una associació juvenil, europeista, amb una missió clara, apropar les institucions europees a la societat juvenil. I això ho fem doncs, de moltes maneres, principalment a través de campanyes. Per exemple, tenim una campanya que també hem treballat amb en Joaquim, que es diu Europa en l'aula, on anem a diferents escoles, instituts, universitats, doncs, a explicar doncs, com funciona la UE, quines oportunitats et donen, que sàpigues on està el teu dia a dia la UE, o altres campanyes com de medi ambient o sostenibilitat, que és, per exemple, l'Europa Sostenible, o un Àrbol per Europa, on anem a diferents municipis, anem a ajuntaments, fem primar doncs, uns compromisos de transició verda i al mateix temps no, doncs, plantem arbres a la zona. Llavors, aquestes són activitats a les quals doncs, apropem no, els joves a el que seria tota la matèria de l'Unió Europea i ara mateix doncs, amb moltíssima feina.
Doncs voldríem també començar una miqueta pel que heu comentat. Aneu a les escoles a difondre la idea d'Europa. Com s'ho prenen els alumnes doncs aquesta difusió i, sobretot, quina idea d'Europa tenen? És a dir, quina consciència tenen de que són membres, són ciutadans d'un ens molt gran que es diu Unió Europea?
Doncs moltes coses aquí dins. Primerament, depèn molt del rang d'edat, no? Per dir-ho d'aquesta manera. Molt diferent quan anem a un institut o a secundària que a universitat. Molta gent, o molts estudiants, sobretot de secundària, algunes vegades és la primera vegada, no, que senten la Unió Europea. Sí que et reconeixen la bandera o t'expliquen, sí, això em sona de les notícies, però realment no saben el transfons que hi ha dins de les institucions. I aquesta és la nostra missió principal, no? Explicar què fa la UE, com tu estàs el dia a dia amb ella, com, doncs, per exemple, el disseny de les taules que tens de davant ha estat regulat per la Unió Europea o l'entrepà que estàs menjant, no? Ha passat per una certificació. Expliquem, doncs, bàsicament, com el dia a dia estàs involucrat amb la UE. I, sobretot, també els diríem les oportunitats que tenen, des de programes com l'Erasmus, el Discovery U, fins i tot si volen desenvolupar la seva carrera professional. Llavors, a secundària sí que fem una missió molt més d'inici, de terreny, en el sentit de, pues, explicar els fonaments, les institucions, i sí que a la universitat, pues, és molt més ampli i hi ha molta més gent que coneix la Unió Europea i de vegades, pues, ens centrem, pues, més en sectors i parlem, pues, de la igualtat, de l'agenda verd, de la transició digital.
Però la gent, els estudiants, i especialment ja, si voleu, ens centrem en els universitaris, tenen clara la consciència de què és aquest ens?
La veritat és que encara no.
Intuïm la resposta.
Això és no trist de comentar-ho, però la veritat és que molta gent, pues, malauradament no en té consciència. I la nostra missió és aquesta, no? Pues portar-ho al dia a dia. Llavors, una de les activitats o un dels projectes que volem tirar endavant, per exemple, és portar una matèria de la Unió Europea dins del cicle formatiu, no? Del currículum formatiu dels estudiants, en aquest cas, de Catalunya, i que ja des de dins de les escoles, doncs, aprenguin a través d'una assignatura com funciona la web, perquè és útil. Així, aquesta feina no és només des d'un punt de vista de voluntaris, no, com pot ser d'Equip Europa, sinó que ja el tenim integrat dins del sistema i la gent, pues, des d'un bon principi ja pot conèixer o implicar-se d'una manera molt més activa.
És que jo crec que amb el Francesc, a vegades que hem parlat així fent un cafè, que a vegades quan surten les bones idees, és que jo crec que, com deia molt bé, incorporar-ho en el currículum, no? Perquè al final tenim ciutadans, aquests joves i seran ciutadans i ciutadanes, i veiem que després alguns aniran a la universitat, uns altres no, però hi ha una cosa comuna, i és que tenen com una manca de cultura, inclús diria democràtica, de com funciona el sistema legal, el sistema fiscal, les administracions públiques, què són les competències entre una administració i una altra. No cal ser expert, però lo bàsic. I lo bàsic, a vegades et trobes, que jo hi he estat professor, i ara imagino que el Francesc també, que és professor d'Economia a l'UAP, li deu passar a vegades el mateix, et sorprèn que amb joves de 21, 22 anys, que ja vol dir que estan fent un segon, inclús tercer, tenen unes mancances bàsiques que dius, bueno, si això ho tinc que començar a explicar a la universitat, bueno, anem cap enrere, no? Perquè, bueno, comencem per lo bàsic, perquè t'arriben sense aquests coneixements bàsics que penso que haurien d'estar ja implicats a secundària i a batxillerat, no? Ara tenim una optativa si fas el batxillerat social, però clar, si no fas el batxillerat social, seràs ciutadà igual i tindràs una manca d'informació democràtica de com funciona el sistema, i ara no és europeu, inclús un ajuntament, que la gent va a l'ajuntament a reclamar i no sap massa bé a on, com, en qui. Bueno, els polítics, bueno, els polítics, i què els hi demanaràs? Bueno, no ho sé. Amb el Francesc una vegada, i justament amb el Gerard, acabàvem dient que tenim molts drets, però tenim un deure, I el primer deure principal és conèixer els drets que tens. Si no, no els pots defensar amb l'argument ni saber a on, who is who, què fa què, i això és una cosa bàsica i també al nivell europeu. Jo crec que aquí es fa una bona feina per a Equip Europa en l'àmbit europeu, però que hauria d'anar més enllà, no? Estàs d'acord, no, amb això, Francesc?
Exacte, totalment cert. I ja et dic, això, un exemple és la Unió Europea, però des de com pots presentar la renta mateixa és un dels grans incògnites, no? En plan, que sortim moltes vegades de secundari o batxillerat i no sabem pues, com començar un negoci o com desgravar la teva renta. Sí que hi ha una mancança general, no?, de com funcionen les administracions públiques. Nosaltres ens centrem a la UE, però falta pues, molta més cultura i incloure-ho, no?, en el nostre currículum de formació.
Oh, tard o d'hora tothom tindrà una nòmina i no saben llegir una nòmina. No saben llegir una nòmina. Bueno, jo sé que cobro tanto, m'ingressen tanto. Bueno, però tu cobres més, no? No. Jo cobro el que m'ingressen. Bueno, aquí hi ha unes restes que són IRPF i hi ha unes altres restes que van a la Seguretat Social. Això també és part del teu sou. No, això s'ho queda a l'empresa. No, perdona, això també és el teu sou. El que passa que l'empresa paga en tot nou i ho paga en nom teu, a Hisenda, la part de l'IRPF, o a la Seguretat Social, la part de la Seguretat Social. Això molta gent tarden anys a saber-ho, i això per mi és bàsic, no? És a dir, jo no ho entenc, això. O sigui, sincerament, eh?
Efectivament.
Digues, Francesc.
No, totalment d'acord amb el que diu en Joaquim, mm-hmm. I crec que aquí pues, és el nostre deure, no?, saber els deures en aquest sentit, i la nostra idea és també pues, ajudar en aquesta societat a créixer, i un dels plantejaments que tenim que pot funcionar molt bé és on passem la majoria del temps des de petits, doncs a les escoles, doncs si podem instaurar aquesta formació a les escoles i sobretot doncs en aquest àmbit europeu, creiem que és una manera de progressar molt ràpidament en aquesta missió de dissemissió d'informació europea.
Mm-hmm. Esteu preparant un projecte important pel 2024, no? No, Francesc? Com a Equip Europa esteu preparant un projecte important pel 2024?
Ah, sí, pel 2024, sí.
Ah, és que algú m'havien explicat i que a veure si...
2024, és que en Joaquim em sembla que ho tradueix, ho diuen la fórmula anglesa, oi? Pel 2024. 2024, Joaquim, a vegades costa d'entendre. Digues, Francesc.
Amb el 2024 venen moltes coses per Equip Europa. Sí que haig de dir la veritat, i el gran projecte, sobretot, també... ara mateix pues, són, per exemple, en tema de formació europea, són les Olimpiades. Tenim un projecte on volem pues, arribar a les escoles i farem unes Olimpiades de la Unió Europea, on anirem a diferents escoles a presentar pues, un tema, un enunciat, on els estudiants hauran de fer pues, això, un essay. Tindrem un jurat professional i en aquest sentit, doncs, a través d'aquestes Olimpiades, la nostra missió és doncs, divulgar la UE, que la gent, que els estudiants en aquest moment doncs, siguin crítics, tinguin un pensament, reflexionin a través de les preguntes, i això doncs, tindrà una fase local, regional, per dir-ho d'aquesta manera, de comunitats autònomes, i després tindrem una fase final a nivell Espanya, i clarament doncs, per tots els estudiants que participin de les escoles que s'apuntin, també els guanyadors doncs, tindran un premi, no?, que no sé si tindrem algun oient, però és anar a conèixer de primera mà les institucions europees a Brussel·les.
D'acord, és a dir que al final poseu un incentiu també per la participació.
Efectivament.
Bueno, un incentiu que és interessant, eh? A vegades les coses s'han de tocar, s'han de veure. Jo sempre penso que, com també moltes vegades fan visites al Parlament de Catalunya, penso que al final també veure les coses com a mínim t'ajuda a la comprensió i t'ajuda a veure que allò és real, passen coses allà, vull dir que coses que després ens afecten a les nostres vides, ens agradi o no, i per tant també saber de moltes vegades de per què tinc que fer jo, per què aquesta llei, per què aquest impost, bueno, almenys saber a l'origen, no?
Francesc, una qüestió final que també, i ara permetràs que sigui una qüestió una mica difícil de contestar, però bé, jo te la formulo a veure què en penses. Sou joves i sou europeistes. Anava a dir, es pot ser jove i europeista el 2023 amb una Unió Europea que té múltiples crisis, que cada cop pinta menys el món i que vés a saber on ens anirà a parar?
Bo, molt bona pregunta.
Gràcies.
Si preguntes a un europeista convençut, llavors jo et diria que sí. I jo crec que ara més que mai és el moment d'estar units, no? en aquesta Unió Europea. Hi ha grans reptes, com has dit, doncs, des de guerres, ja no em quedo amb la d'Ucrània, amb el que està passant a Gaza. Nosaltres, com europeus, també tenim molt a dir i molt d'actuar. Llavors, clarament, jo crec que és possible i necessari, perquè hem vist que quan hem progressat més ha sigut quan ens hem posat tots d'acord a treballar pues, en lleis conjuntes, en polítiques conjuntes, i jo crec que aquí és un gran exemple. S'han aconseguit grans coses durant aquests últims anys, pues, sobretot, pues, jo sempre quan expliquem, no, que és la UE, pues, de traspassar una frontera sense un passaport, pues, això no passava fa uns anys i ara tothom ho veu una facilitat gegant, i això, pues, és un inici i un exemple clàssic. Però d'aquí endavant, pues, hi ha grans reptes que hem de treballar. I jo crec que també, i m'encantaria veure, és la joventut, en aquest sentit, liderant aquests reptes, que estiguem nosaltres, pues, a davant, des de la transició verda, des de la transició digital, des de les competències, l'empleabilitat. És a dir, jo crec que és molt important tenir aquest sentiment europeista, coordinar-nos, no duplicar feines, i seguir units.
Uh-huh. Joaquim, et veus tu fa uns quants anys?
Sí, perquè hi ha una part del discurs que és el mateix.
Per això t'ho pregunto.
Tal qual, no, tal qual, és el mateix discurs. I també penso que... jo sempre he pensat una altra cosa, que ja sé que és la resposta fàcil, però també no deixa de ser una resposta de tocar de peus a terra. És l'alternativa, quina és? No? Vull dir, nosaltres partíem, i no farem una classe d'història, d'una Europa que cada dos per tres, quan es posava d'acord, muntaven guerres. Jo sempre penso que ara mateix, a més per una qüestió, la francesa ha esmentat la guerra ucraïna. Si en aquests moments no tinguéssim una Europa 27, i alguns d'aquests 27 ja estarien allà, no només enviant ajut, sinó ja amb soldats, ja tindríem un pollo, que podria ser una tercera o quarta guerra mundial. És a dir, per això el 2012 ens donen el Premi Nobel de la Pau, la primera vegada que el dona una institució, la Unió Europea, rebem el Premi Nobel de la Pau. I nosaltres diem, mira que bé, no? Bueno, des dels ulls del resto del món era dir, bueno, aquests europeus finalment han aconseguit tindre un projecte, millor o pitjor, però que porten 60 anys que com a mínim els que formen part d'aquest projecte no es brallen i no munten pollos més enllà de les seves fronteres, que és lo habitual les últimes vegades que vam muntar alguna història, no? I per tant, només per això, torno a dir, a Europa, el cos de l'Europa seria molt pitjor. I prova d'això és que la gent, quan busca un lloc a anar millor que el seu país, no se'n va als Estats Units, no se'n va a la Xina, venen a Europa. Pues alguna cosa de moment millor tenim que altres àrees del món. L'haurem de cuidar i veurem si això dura més temps o no, que aquest és una mica el repte que la generació del francès ha de tenir i nosaltres els hem d'ajudar.
Francesc, sou optimistes?
I tant, som positivistes.
Mm-hmm. Estem perdent una mica el telèfon, però hem entès perfectament la resposta. Sou optimistes i, per tant, doncs, continuareu aquesta tasca de difusió dels valors europeus des d'Equipo Europa. Francesc Almendros, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Molt bé, Francesc, gràcies, i perdona l'error al principi, però bueno, ja saps aquestes coses que al final...
El directe.
Els directes i l'amistat a vegades fa que, bueno, que cometis algun error.
Gràcies i fins aviat.
Vagi molt bé.
Fins la propera.
Adéu. L'optimisme de la joventut.
Bueno, menys mal, si els joves fossin optimistes, malament aniríem, també s'ha de dir. Amb aquest tema hi ha altres,
També és veritat una altra cosa, que evidentment sempre que us ho preguntem allò als europeistes convençuts, la resposta és sempre, escolta'm, què tenim? Podem anar més o menys a tot arreu, tenim una llibertat de moviments, tenim, doncs ara hi ha una moneda única a bona part de la Unió, tenim una sèrie d'avantatges que fa uns anys no tenia.
20 dels 27 tenim la mateixa moneda i tenim uns avantatges, com deia el viatjar, cap als joves. Això és fonamental. Si els hi traguéssim això, que ells ara poden calcular que amb 100 euros a la butxaca poden anar o a Màlaga o a Milán, amb una facilitat brutal, clar, nosaltres això de joves no ho vam poder fer, això, en absolut.
Vinga, canviem de persona i entrem a la tercera de les converses d'aquesta Hora d'Europa darrera del 2023 i saludem a la Blanca Deusdat, doctora en Sociologia, llicenciada en Geografia i Història i professora de la Universitat Rovira i Virgili. Senyora Deusdat, bon dia.
Bon dia.
Bé, bàsicament el que hem llegit, que heu treballat en diversos projectes europeus, i un d'ells, el més important, com tenim 10 minuts, anem una miqueta al gra, és un projecte que es diu Socatel, sí. Oi?
Sí, és un projecte, l'acrònim és Socatel, uh-huh. I era un projecte per fer cocreació, potser unes metodologies innovadores, per fer cocreació en línia, de forma digital, no presencial, per cocrear serveis de cura per a les persones grans i amb la participació de tots els agents implicats en la gestió d'aquests serveis, des de les persones grans fins als seus cuidadors, però també els professionals, òbviament, també els proveïdors de serveis, també, d'alguna manera, tot el que es diu en anglès els policymakers o tots els tècnics, no?, que gestionen les polítiques públiques, i a partir d'aquí doncs, generar unes sinergies en l'àmbit, bueno, que podia ser local o també a nivell més regional o autonòmic, en el nostre cas, generar unes sinergies per crear aquests serveis de cura, no?, amb tots els agents, per tal de respondre a les necessitats reals de la població i veure també quins recursos es podia fer d'una manera cosa eficient, no?, no costosa.
Quina està la resposta exacta? Sí.
Bé, això es va aplicar, en principi vam partir per crear aquesta web, aquesta plataforma que li deien, que de fet està accessible en línia, no?, amb un servidor GitHub i és open source, d'accés obert. Vam cocrear-la del no-res, d'alguna manera, no? Llavors això es va fer a partir de 4 estudis de cas de 4 països europeus amb diferents models d'estat de benestar, seguint la tipologia clàssica d'estat de benestar de l'Sping Andersen, i vam fer-ho a Finlàndia, vam fer-ho a Irlanda, vam fer-ho a Hongria i, en el nostre cas, aquí a Catalunya, a Espanya també, no? És a dir, que vam, d'alguna manera, co-crear la plataforma i també vam intentar co-crear serveis de cura, no? Hem de dir que a la meitat del projecte ens va agafar la Covid, per tant, els serveis... Bueno, això va posar en valor la cocreació digital, això sí que és cert. Sí. Ens vam avançar una mica el temps, no? Perquè, doncs bé, poder cocrear en línia en aquell moment i que hi havia unes necessitats emergents, es va utilitzar i va ser valorat molt positivament.
D'acord.
Evidentment, el repte és que participin els agents, no? Però jo penso que tant professionals com tècnics tenen moltes ganes de parlar de les problemàtiques que veuen, que es troben, no?, aquest nivell de la street level bureaucracy, no?, uh-huh. Que deia l'Ipswich. Llavors, doncs, bueno, va ser important. Clar, un repte també, doncs, que les persones grans hi participessin, però van fer mecanismes, doncs, d'anar acompanyats en alguna vegada, doncs, també per algun amic que els ajudés a la participació per la bretxa digital o pel coneixement una mica, no?, que requeria, no?, encara que era un espai de debat d'idees sobre necessitats, problemàtiques i també idees per solventar-ho, no?
Ha costat posar en comú tants sectors diferents, perquè, clar, des de les persones grans fins als cuidadors, fins a les empreses subministradores i que, a més, siguin d'entorns socials i culturals tan diferents, perquè, clar, són diversos països de la Unió.
És molt bona pregunta. A veure, nosaltres, dintre del que vam crear de la plataforma, dues coses, diria. Vam també veure que fos el tema central humà, també, no?, que tingués una perspectiva humana, que fos humana aquesta plataforma, no?, human-centric, es diu en anglès. Llavors, una tecnologia amigable, accessible, i vam crear la figura del facilitador. Uh-huh. És a dir, que hi havia una persona que provinent generalment podia ser de serveis socials, no? Un treballador social, alguna persona que coneixés l'entorn i que facilités també la participació en el procés de cocreació i que anés evolucionant en els diferents passos dintre la cocreació. Llavors, aquesta figura és una figura que pot ajudar a buscar tots aquests agents, tots aquests agents implicats en la participació en la plataforma. Nosaltres, en el projecte, prèvia a tenir la plataforma i aquest resultat, també teníem en cada un dels estats on fèiem la cocreació i on cocreàvem la plataforma, teníem per una banda una universitat representativa, per exemple Irlanda, el Trinity College, però també teníem els serveis socials o els serveis de salut, no? El Health Service Executive en el cas d'Irlanda, que es feia en cas de la gent gran de Dublín. Llavors, a través de també serveis socials, serveis de salut, teníem accés més fàcil a usuaris i a professionals i a poder fer la proposta. Vam fer diferents mecanismes per arribar. Però sí, això era tot una feina, no, del compromís i la participació. Això és important. I també un compromís ètic de continuar després de la recerca pròpiament, no? Uh-huh. Amb aquests grups i mantenir-los. La figura del facilitador va ser una cosa innovadora en el projecte, uh-huh, que facilitava trobar aquestes sinergies, a vegades també en el món local, dels diferents agents que podien estar interessats en generar aquests serveis, en fer-los, en digitalitzar-los, no? En generar cert negoci, no? Etcètera.
Bueno, jo crec que aquest és un exemple clar. A vegades parlem d'Europa des de la part institucional. Hem dedicat avui una part del programa també a parlar de la part institucional, la part econòmica, també hem parlat de joves, de futur, però també Europa és viva i veiem com no només ja parlem d'Europa o de la Unió Europea amb allò de l'àmbit institucional, polític o econòmic, sinó que, per exemple, aquí tenim un exemple clar on Europa és viva per la ciutadania, és viva en projectes, és viva de la universitat, surten coses innovadores que ens fan avançar també com a ciutadania i ciutadania europea, pues, posant en comú bones pràctiques, posant en comú solucions a poder problemes bastant a vegades semblants. És a dir, a vegades la ciutadania europea tenim problemes més semblants amb respostes segurament similars, més enllà de la política que a vegades poder acaba buscant no tant a vegades, desgraciadament, el comú, sinó a vegades la diferència. No? Els ciutadans són més pràctics. No? Aquest, per exemple, aquest projecte que ha liderat la Blanca és un projecte clar on, en un moment donat, per necessitats bàsiques que s'han constatat a diversos àmbits europeus en el mateix col·lectiu, es troben solucions complexes. Partides. Jo crec que aquest és un gran avenç, no, Blanca, d'aquests projectes?
Sí, no, i a més, evidentment, o sigui, la Unió Europea té un... Bueno, això potser no es coneix tan àmpliament, no, a nivell d'universitari, acadèmic, sí, cada vegada més també institucions, doncs, com poden ser un servei social, serveis de salut, però la Unió Europea té dintre del Research Executive Agency, l'Agència de Recerca Europea, té tots uns programes importants de recerca. Ara és el programa Marques Horitzó Europa, uh-huh, i destina molts fons per fer una recerca innovadora i sobretot posar-se d'alguna manera capdavantera, junt amb, que estava als Estats Units, no? En no fer recerca només que pot tenir un sentit epistemològic, etc., de la pròpia disciplina, sinó passar del laboratori al mercat, no? Uh-huh. És a dir, com innovar i generar negoci també a través de la recerca. De fet, llavors, aquí fa una feina molt important.
De fet, és un dels punts on les
universitats...
No, dic, Blanca, dic, de fet, és un dels problemes que les universitats britàniques ara es troben després del Brexit, sí, que s'han quedat despenjades de tot això, no?
Sí, sí, tenen, bueno, van estar 2 anys, crec, de pròrroga. Jo no tenia el projecte ningú britànic, però després, exacte, tenen problemes, clar, de poder participar en aquests fons. I a més, també hi ha una altra dimensió de tots aquests projectes, i és que ja es fa a Europa, en el sentit, no? A vegades es diu que el programa Erasmus ha fet més per Europa, no?, que altres coses. Doncs també aquests projectes europeus són interculturals, perquè... Bé, a veure, nòrdics, teníem hongaresos, no? O sigui, estaven com 9 nacionalitats, francesos, catalans, no? És a dir, hi havia xipriotes, o sigui, hi havia com una barreja de maneres de fer, llavors d'alguna manera trobes, no?, uns mecanismes més internacionals per entendre't, per treballar, aprens, no? Jo crec que, bueno, ens moderem, no?, uns amb els altres també, i és un aprenentatge interessant, I també era un projecte interdisciplinar, perquè hi havia des de tecnòlegs a científics socials, per tant, i professionals del sector de serveis socials i de salut. Per tant, bueno, era enriquidor, era complex. Era un projecte complex a aquest nivell, però molt enriquidor. I també, doncs, bé, conèixer altres realitats d'Europa i, com deies, que no són tan diferents, però sí que a vegades hi ha matisos, eh? Uh-huh. O et sorprenen alguns resultats de coses, però, bueno, et dona a conèixer Europa i conèixer gent de diferents països. I
al final aquests projectes acaben en una translació pràctica, és a dir, al final això podrà convertir-se...
Bueno,
Digueu.
No, dic que això és el repte, no? Una mica. Això és el repte. Clar, estàs molt mesurat, no? Passes unes revisions i, bueno, has de presentar tots uns reports, no?, a la Comissió uh-huh. Europea. Nosaltres vam presentar 48 entregables, que es diu, no?, el deliverables, és a dir, que vam fer reports de tot el que fèiem absolutament, vull dir que hi ha molta informació i vam treballar molt. El que passa que, bé, vam aconseguir que aquesta, l'impacte, doncs, que tingués crear aquesta plataforma en línia, però clar, s'ha de veure d'alguna manera, doncs, si s'utilitza, si no, i bueno, això és una feina postprojecte. També vam fer tot postprojecte, participació en diferents events de difusió, i vam fer també uns fulletons, no?, en 8 idiomes per explicar, doncs, per què servia la plataforma i quins mecanismes es podien fer servir per baixar-te-la i instal·lar-la.
Doncs tant de bo...
El que passa que...
Digueu.
Sí, un repte, no? És un... d'aconseguir també tirar-ho endavant. Vam aconseguir un premi
sí.
d'impacte i amb això també pensem una mica intentar tirar-ho endavant.
Doncs el primer repte és engegar-ho, el segon repte, o engegar el projecte, i el segon repte és que això sigui la traslació a la vida i a millorar també a les persones que hi puguin participar. Blanca Deusdat, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i felicitats en el fons per engegar un projecte que, doncs, acabi redundant també en el benestar de les persones grans.
Moltes gràcies també per la feina que feu sobre Europa, molt interessant i un plaer participar. Ja
moltes gràcies, Blanca.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Fins la propera.
I Joaquim, doncs fins aquí.
Fins l'any que ve.
Moltes gràcies. Avui n'hem tingut 3 i, com deies, hem anat de la cosa general, que sempre més o menys tractem, algun aspecte concret, la traslació concreta...
Que també va bé saber, no?
Que
també són coses
de
així,
coses
no?
Que
sí,
es fan,
correcte.
I que, per tant, doncs, també ens arribi. Com dèiem, ens retrobem l'any que ve, nous reptes o els mateixos...
Esperem que nous i millors. Com a mínim, que la deies, l'esperança i les ganes de les coses funcionin millor.
Doncs que així sigui. Gràcies i
gràcies, Joan. Fins la propera.